Després de matar podia sortir de puntetes, ningú la sentia.
Clar.
De manera...
Està ben pensat, està ben
no,
pensat.
No, sí, no ho he pensat, m'ha sortit així.
La veritat és que sí que hi ha com una mena de perfil, si és una dona espia, no? Una dona atractiva, una dona seductora.
Guapa, sí.
Aquest patró passa sobretot al cinema, però.
Sí que hi ha un perfil de dona espia molt sexualitzat en el que es va començar el cinema, també. Vull dir, és una imatge que hi ha sigut i que hi és i que va perdurar durant molt de temps en el gènere, però que en els últims, jo crec que en els últims ja 20 o 30 anys ja hi ha hagut un canvi en una dona molt més d'acció, molt més igual i amb un altre perfil a l'hora de parlar d'ella, per sort.
Sembla, però, que d'entrada una dona espia només pugui aconseguir informació a través de la seducció.
Bueno, en un temps sí que era aquest el perfil, però ara jo crec que ja tenim moltes altres referents cinematogràfics en què això ha canviat, si no només hem de veure Homeland.
Què et sembla?
Les coses han canviat, els temps han canviat, la Mata Hari és una dels protagonistes, hi ha James Bond, com hem dit, però també hi ha Joan Pujol.
I tant,
Joan
sí,
Pujol,
clar. Sí, home, sí. Sí, oh, i tant.
Sí, clar, sí. Que va ser una
el
nostre, persona
el James
clau
Bond català, sí, sí.
En el desembarcament de Normandia, sí. I que va ajudar a desencallar aquella guerra mundial. Per tant, allò que dèiem, com una sola persona a vegades pot canviar el curs de la història. També trobareu coses i explicacions sobre Garbo en aquesta exposició. Com han canviat els espies al llarg del temps? Li he preguntat a Montse Sánchez.
Ara, la imatge que hi ha de l'espia és una imatge d'un ciutadà que denuncia, que ja no es diu espia, es diu alertador, i que el mòbil s'ha convertit en l'eina per excel·lència de l'espionatge, perquè substitueix a tots els gadgets que tenim a l'exposició, excepte les armes, clar.
Ja us ho he dit. Jo us ho estava dient. Aquí llama un, truca, no sé
mòbil,
què, fa veure
mòbil.
Que truca, el mòbil, el mensatge...
Doncs pel·lícules d'espies al Caixa Fòrum.
Ja us ho he dit.
I atenció,
ple, eh?
Atenció amb els mòbils, també, perquè, sí, clar, podem espiar amb els mòbils, però també ens espien molt a nosaltres.
Jo ho noto, moltes vegades.
Sí. Què nota?
Jo noto que s'encenen llums, s'apaguen i s'encenen llums,
Sí, sí. Això fa vostè, quan engega el mòbil. Ha de ser molt interessant espiar-lo vostè, realment, eh?
RAC 1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és ara que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Potser, tècnicament avui és més dimarts que divendres, però si aprofites i vens a l'FNAC a comprar un nou tocadiscos, muntaràs una festa que ni un divendres al karaoke del barri. Aquest mes, cada dia pot ser molt Friday. Per això a l'FNAC tenim un munt de descomptes en cultura i tecnologia perquè visquis totalment a l'estil Friday. Et falta FNAC.es.
Per què regalar la lluna si pots regalar la lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Ets instal·lador d'aires condicionats, aerotèrmia o calderes? Porta'ns els aparells vells a ACS Recycling i et donarem la millor solució. Reciclarem aquests aparells vells respectant el medi ambient i premiant-te econòmicament. Truca ara al telèfon d'atenció directa d'ACS Recycling. 678-310048. 678-310048.
Aquest cap de setmana t'esperem a la Fira del Bosc de Vallgorguina.
Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre gaudeix d'activitats com la mostra d'oficis antics, exhibició de figures fetes amb motosserra, espai de joc infantil, museu del bosc i la pagesia gratuït, jocs tradicionals de fusta, espai gastronòmic i parades d'artesans.
I a més xerrades de sensibilització amb el medi natural.
Més informació a vallgorguina.cat.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soler i Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201-8733 o escrivint a info@soleillach.com.
La màgia del Nadal torna a Canyelles.
Els dies 2 i 3 de desembre, la 21a Fira de Santa Llúcia omple els carrers de Canyelles de llum, tradició i fantasia.
Amb més de 350 parades i activitats per tota la família.
Gaudeix d'una estona inoblidable a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles, al Garraf.
Vine a viure el Nadal a Canyelles, perquè Canyelles és Nadal.
La vida passa pel davant, però igual que passa...
Torna l'alegria que passa l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
Un descompte del 50% en el manteniment de la meva caldera? M'has dit un 50% de descompte?
Sí, sí, has escoltat bé. Rotxat, hi ha arribat el Black Friday. Connecta't ara a rotxat.com i gaudeix d'un 50% de descompte amb la contractació online. Rotxat, com a casa, al lloc.
M'has dit un 50%?
Doncs passen 6 minuts de les 5 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
La Fiscalia, atenció, demana 9 anys de presó per Dani Alves per la violació d'una jove a una discoteca.
Sí, l'exfutbolista del Barça està acusat d'agressió sexual per haver violat la noia en un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona el desembre passat. A més, el Ministeri Públic demana una indemnització de 150.000 euros per la víctima. Alves es troba en presó preventiva des del mes de gener. Ha canviat diverses vegades de versió sobre els fets d'aquella nit, primer negant que haguessin tingut relacions sexuals i després assegurant que van ser consentides. La jove denuncia que el brasiler la va convidar a ella i a dues amigues a pujar al reservat i que després ell la va fer passar un espai posterior. Aleshores diu que va voler sortir, però que Alves li va impedir i la va forçar a tenir sexe. Les imatges de les càmeres de seguretat, els testimonis i les proves d'ADN han corroborat la versió de la jove. Tot i que Alves ha demanat diverses vegades sortir de la presó, el jutge no li ha permès perquè creu que hi ha risc de fuga. Ara faltarà que es fixi data pel judici. Pere Aragonès explica aquesta hora els pactes d'investidura tancats per Esquerra amb el PSOE a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. Ho fa després d'un Consell Executiu extraordinari que ha mantingut el govern. El president assegura que des d'avui mateix ja es comencen a desplegar els pactes. Anem en directe cap al Palau de la Generalitat. Adrià Santasusagna.
Pere Aragonès acaba de fer oficial que es crearà el comissionat pel traspàs de Rodalies, un comissionat liderat per Pere Macias, exconseller del RAM, que s'encarregarà ara mateix d'estar al costat de la consellera de Territori, Esther Capella, i de gestionar tot el traspàs de Rodalies pactat entre Esquerra i el PSOE. De fet, diu que serà un càrrec de molta importància i per això ha designat aquesta persona, Pere Macias, perquè ocupi aquest càrrec. Ho està explicant ara mateix el president Pere Aragonès.
I per tant, comencem ja els treballs per fer possible el desplegament d'aquest acord. La jornada d'avui i la de demà exemplifiquen la importància pel dia a dia de la ciutadania d'aquesta qüestió.
Pere Aragonès també ha anunciat que ha encarregat un informe que ha de fer des de la Conselleria d'Economia perquè faci una proposta de finançament singular, una proposta de finançament que ha de passar perquè Catalunya recapti tots els impostos i que acabi amb el dèficit fiscal crònic que pateix el país.
L'alto el foc entre Israel i Hamas començarà demà a primera hora, segons assegura Qatar, que participa en les converses diplomàtiques. Primer s'aturaran les hostilitats i ja a la tarda començarà l'alliberament dels primers hostatges. Es preveu que demà firmar siguin només 13 dels 50 que s'han pactat. Tot i això, aquesta treva ha de durar 4 dies, durant els quals s'haurien d'alliberar més persones segrestades. De fet, Israel confirma que ja té la llista de noms de les persones que s'alliberaran. L'anunci arriba després que avui encara no s'hagi pogut iniciar aquest alto el foc. De moment, els atacs entre Israel i Palestina es mantenen. Els dos bàndols asseguren, en qualsevol cas, que la treva no suposa el final de la guerra. Avui el president espanyol Pedro Sánchez, de viatge oficial al Pròxim Orient, ha dit al primer ministre israelià Benjamin Netanyahu que la resposta contra Hamas no pot ser a qualsevol preu. Aquesta tarda Sánchez anirà fins a Ramallà per reunir-se també amb el líder del govern palestí Mahmoud Abbas. I encara de l'àmbit internacional estem parlant pendents de Dublín, on hi ha hagut un atac amb arma blanca a ple carrer. Hi ha 5 ferits, 3 d'ells menors d'edat. La policia ho qualifica d'incident greu, però de moment no en dona més detalls. L'atac ha passat molt a prop de O'Connell Street, un dels carrers més concorreguts de la capital irlandesa. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
El president del Barça, Joan Laporta, descarta buscar un relleu per Gavi en el mercat d'hivern. Ho ha dit durant l'entrega dels premis del diari Marca per la Lliga passada, en què el club blaugrana ha estat el gran protagonista. Més detalls, Roger Saperes.
Marc-André Ter Stegen ha rebut dos guardons, el trofeu Di Stéfano, el millor jugador de la Lliga de la temporada passada, i el Zamora com a porter menys golejat. Lewandowski s'ha endut el Pichichi i Pedri el premi de l'afició. Destacar les paraules de Marc-André Ter Stegen explicant que demà decidiran si està en condicions de jugar o no dissabte a Vallecas per culpa dels problemes lumbars que arrossega, i les de Joan Laporta explicant i comentant les opcions que té el Barça de fitxar un substitut per Gavi.
En principio pensamos que tenemos una plantilla muy competitiva y que el entrenador tiene elementos suficientes como para seguir haciendo una buena campaña.
Més enllà d'això, Lewandowski s'ha expressat en castellà per primer cop per agrair el Pichichi als seus companys, i Ter Stegen ha dit quan recollia el Zamora que el davanter que més l'ha fet patir és Aritz Aduriz, exjugador entre d'altres equips de l'Atlètic de Bilbao.
D'altra banda, en bàsquet, el Barça s'enfronta aquest vespre al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga. El partit es jugarà a Belgrat a porta tancada quan passen 5 minuts de les 8 del vespre i el podreu seguir en directe a RAC+1. I en handbol, el Barça rebrà a 3:15 el Wisła Płock a la 8a jornada de la Champions.
I pel que fa al temps, les properes hores no s'esperen precipitacions enlloc ni tampoc demà. Això sí, s'ha de mantenir la tramuntana moderada a l'Alt Empordà, tant el que queda de dia com també demà, un divendres que començarem amb menys fred en la majoria de comarques i amb un ambient una mica més suau al migdia, amb temperatures entorn dels 20 graus a la costa i al prelitoral.
Amb el pla 1-2-3 aconseguiràs aprimar-te i reduir la panxa. És un tractament ràpid i segur, amb registre sanitari, natural i apte per a tothom. Té un efecte drenant que fa que et desinflis i no t'has de preocupar perquè seguiràs menjant com ho feies. No és cap batut. Tan sols et prens un sobre al dia i una càpsula l'última setmana amb un got d'aigua. I en tan sols 3 setmanes baixaràs de 4 a 7 quilos. La primera setmana prendrem els sobres de pinya que netegen l'intestí i eliminen toxines, reduint 2 quilos el pes. La segona setmana, amb els sobres de taronja, renovaràs i reduiràs la panxa i l'estrenyiment. La tercera setmana, amb les càpsules ja es nota la pèrdua de greix a la cara, la cintura, l'esquena, la panxa i les cames, perquè cremen i capten el greix. Són saciants i aprimen de 4 a 7 quilos. Fes la teva comanda al 650 51 52 53 i t'enduràs de franc una caixa de galetes dietètiques ecològiques de pura fibra i oli extra verge. 650 51 52 53. És econòmic i amb enviament gratis. Informa-te'n sense compromís. 650 51 52 53.
Les converses fora de micro. No, però aquesta la podem tenir. Marta Aquella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Eulàlia Carrascal, bona tarda.
Bona tarda.
És pràcticament un quart de 6 de la tarda. Tenim moltes ganes de fer tertúlia amb la persona que ens acompanya. Fa uns dies llegíem la notícia que un terç dels espanyols no sap què és la inflació. Per aquesta mateixa regla de 3, segur que molts no tenen clar conceptes com el Senat, el Consell General de Poder Judicial o un projecte de llei. Aquests són alguns dels termes que el professor titular de Ciència Política al Departament de Ciències Socials de la Universitat Carlos III de Madrid i doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra, Pablo Simón, explica al seu últim llibre Entender la Política, una guia para novatos, de la editorial Alfaguara. Pablo Simón, bona tarda.
Hola, què tal? Bona
gràcies
bona
per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per l'aplaudiment.
T'han obligat a punta de pistola a fer el llibre?
No, no m'han obligat.
A explicar uns conceptes bàsics sobre política?
No ha sigut el cas,
Ara estàvem tenint una conversa que m'agradaria reproduir perquè era molt interessant. Tu ets professor?
Sí.
De quines edats?
Jo agafo els alumnes de primera carrera.
La gent jove es diu que no li interessa la política. Tu estàs d'acord amb aquesta afirmació?
Bueno, les dades que tenim no indiquen això en una proporció tan diferent als adults. El problema és que en general a Espanya i a Catalunya no interessa la política. Les dades que tenim parlen d'un interès entre el 30 i el 40% de la gent. Els joves, evidentment, quan arriben a la carrera ja són gent que està molt més motivada, però tu, si lo que, de lo que sí te n'adones és que té una heterogeneïtat de bagatges que és brutal. O sigui, si compares entre carreres, ten des de gent que ja ha parlat de política a casa i se li nota que ja té una motivació prèvia, hasta gent que no sap la diferència entre el vot blanc i el vot nul, que per cert hi ha molta gent adulta que tampoc ho sap.
Ara en parlarem d'aquestes coses que creiem que sabem
clar,
i no
clar,
sabem,
però,
eh?
Però aquestes coses sí que te n'adones i és per això d'aquest llibre, no? O sigui, el que me van demanar des de l'editorial Alfaguara és, oye, tu podries fer un llibre accessible per parlar de conceptes polítics bàsics, sapiguem que ara mateix tenim un dèficit en dos llibres una d'educació sexual, evidentment, no me van demanar aquest, i un de política.
Bueno, política i sexe.
Bueno, podria ser una futura edició, podem parlar d'això, però sabem que tenim dos dèficits en aquest sentit i tu podries fer-lo perquè sigui accessible i tal i qual, i jo vaig dir, bueno, doncs anem a intentar-ho perquè no és tampoc fàcil.
La política, ens agradi o no, l'hem de conèixer, és a dir, ens hi podem posar de cul, si volem, però és que l'hem de conèixer. Llavors, sobretot de cara als futurs votants, ciutadans que tindran dret i vot i que seran importants també pels que hi som ara, hauran de decidir el nostre futur, que són els alumnes del Pablo Simón. Llavors, tu com els hi fas entrar a la política?
Doncs, primer de tot, trencant-los la concepció que tenen de política, perquè el problema és que quan un parla de política pensa que són partits, parlaments, lleis, i això és tot. I jo simplement les dic, mira, l'hora que tu tens per agafar el Cercanías, per arribar, el Rodalías, per arribar a la universitat, el que pagues de taxa, el que els teus pares tinguin l'oportunitat de permetre anar a la Carlos III a Madrid o que hagis d'anar a la universitat de la teva província, el que els teus pares tinguin una jubilació digna o no, tot això és política, tot és política.
Sí,
o sigui, al cap i a la fi, el que hem d'entendre és que la política és tot i això implica des de lo micro a lo macro. És a dir, no és només parlar dels partits i del Parlament, és que fins i tot la gestió del parc de la teva ciutat o com és el teu barri és algo que ja és polític en si mateix i això també t'interpel·la a tu perquè tu pots passar de la política però la política no passa de tu, és a dir, aquesta has de tenir-la en compte,
però no? De qui és culpa que alguns hagin avorrit la política? Doncs, dels polítics? Bueno, interessa sí. Que...
No. És que aquí, clar, el meu llibre es diu Entendre la política, però la política també s'ha de fer entendre. Yeah. És a dir, aquí la qüestió clau és que, clar, què és el més fàcil per manipular la població? No donar-li bona informació. I si tu a la teva democràcia no entrenes demòcrates, altres entrenaran altres coses,
yeah.
Que és el que s'està passant a molts llocs del món, no? I aquest és el dèficit. El Consell d'Europa va dir moltes vegades que s'havien d'introduir assignatures bàsiques de formació política a tots els currículums escolars. Ho van intentar aquí en l'època Zapatera amb educació com la ciutadania, però va sortir com va sortir. Moltes vegades a mig termini, molt polaritzat, no estava clar el que això fos suficient, i el problema és el que ens trobem és això, no? Amb un dèficit d'informació, els polítics poden dir, per exemple, que ha de governar la llista més votada. Si us plau, som un sistema parlamentari, això dependrà de les aliances, de com es faci, però el cap del primer partit que ha tingut vots en Espanya pot dir això tot arreu, a totes parts, i fins i tot enganyar a gent que encara creu que és així i que és il·legítim que la segona força, si té aliances parlamentàries, pugui governar. Doncs això és problemàtic per el funcionament. Si tinguéssim una ciutadania amb més informació, això ni siquiera circularia al debat públic.
Però m'estàs convencent de què interessa que la gent no sàpiga de política?
Hi ha gent que li interessa que la gent no sàpiga de política. Nosaltres com ciutadans ens interessa que el ciutadà sàpiga de política. Clar que sí.
Déu-n'hi-do. A quina edat posaries tu una assignatura de política?
Jo penso que a tercer quart de l'ESO ja seria suficient per entendre els conceptes bàsics, eh? O sigui, al cap i a la fi, vosaltres penseu que si tu acabes els teus estudis obligatoris amb els 16 anys, que tu surtis al món real i no sàpigues que és una declaració d'impostos o que es vota un parlament, que competències té un ajuntament, que pot fer, que és la Unió Europea, perquè fixeu-vos que de la Unió Europea ja ni et conto, no? Que és Brussel·les és tot, allà està tot ficat, no? Això és problemàtic i jo penso que 16, 17 anys, jo crec que ja és suficient per als conceptes bàsics, com mínim. Sí.
Doncs 16, 17 anys, depèn d'on vagis, dius política i surten fugint, els adolescents.
Bueno, però hem de motivar-los, hem d'engrescar-los.
Aquest és el problema.
Clar.
Entender la política. Si teniu dubtes sobre política, sobre organització política, estructura política, ens els podeu fer arribar. La Marta Keila està molt atenta, però amb l'Eulàlia ara et posarem damunt d'una contradicció, perquè l'Eulàlia em deia, home, és que Espanya és el segon país d'Europa on la gent es manifesta més, no?
Exacte.
O sigui, no entenem de política, però hi ha moltes manifestacions.
Bueno.
Llavors, però... hi ha un document que vull que escoltis que és molt representatiu del que estem explicant.
¿Contra quién vamos? ¡España ha despertado! ¡España ha despertado!
¿Contra quién vamos?
Hombre, están aquí todos los hijos de puta ya que van a votar aquí al Pedro Sánchez de los cojones.
Ah, vale.
Aquest és un retrat del que està passant ara, contra quién vamos?
Bueno, fins a cert punt sí, perquè també vigileu que a Espanya i a Catalunya no hi ha cap dinàmica que no passi a la resta del món, eh? O sigui, polarització, volatilitat electoral, extremismes, això està passat a tot arreu, des d'Argentina, Estats Units, Espanya, Alemanya o Països Baixos ara mateix, no? Aquí lo interessant sobre per què participen els espanyols i els catalans estan participant mitjançant manifestacions és que realment a Espanya i a Catalunya hi ha una política molt reactiva, és a dir, la gent quan arriba a una manifestació realment ja està arribant tard a la política perquè està reaccionant contra una mesura que no l'agrada. Si tinguéssim associacions i un teixiu associatiu i moviments socials vigorós, estarien participant de la política abans que hagués una llei o una mesura determinada. Estarien a la taula aixecats, o sigui, sentados?
Asseguts.
Estarien asseguts a la taula abans de que hagués una decisió que no li agrada. Però fem el contrari. Anem a protestar, anem a manifestar-nos quan no ens agrada una cosa, i això és una política reactiva.
Això vol dir que molta gent que va a les manifestacions no vota, per exemple?
Bueno, realment les dades que tenim és que la gent que va més a les manifestacions és la que també participa electoralment. La gent que està desconnectada desconnecta de totes formes de participació. Sí que és cert que la gent que participa més a manifestacions és gent molt més motivada, normalment amb nivells de renta més alta, amb nivells educatius més alts, o sigui, depenent del tipus de manifestació del que parlem, però en general no és gent que estigui desconnectada del sistema, ni molt menys.
I una altra cosa que comentaves abans, i és que a Espanya hi ha molt poc interès en la política, als altres països, per exemple de la Unió Europea, també és similar, o hi ha més interès?
Doncs mira, normalment aquí diem que els països de la tercera onada de democratització, que són els que es democratitzen des dels anys 70, 80, són països que són molt més desafectes. Això vol dir que la democràcia en general li donen suport, però no li agrada la participació política i tenen una desconfiança contra les institucions, els partits en general. I clar, jo dic, bueno, la democràcia a Espanya quant d'anys té? 40 anys, 50 anys? Jo no diria que és una jove democràcia. No ho és, o sigui, ja és una democràcia adulta. Jo esperaria que hagués un esforç des de les nostres institucions perquè la gent reconnectés progressivament. Que jo també entenc que si tu has tingut 200 anys de règims dictatorials i clientelars, doncs tinguis una desconfiança, no?, contra el sistema. Però això s'ha de trencar i això s'hauria d'hagués fet des d'institucions i jo crec que no s'ha fet un esforç suficient.
I quan et diuen ja pots votar, que ells faran el que vulguin? Com combats aquest argument?
Doncs explicant-li a la gent que la participació va molt més allà que el votar. És a dir, votar és important i tu dones, i els polítics en un principi acompleixen els programes més del que pensem. Lo que passa és que jo faria...
Sí, tu creus? És important dir-ho, eh?
No, però saps què és el que passa? Que jo faria un servici militar obligatori a un ajuntament o a una conselleria perquè la gent estigués a dins d'una institució i fos capaç de comprendre lo difícil que és fer polítiques públiques.
Sí, això sí que ho trobo original. És a dir, tu proposaries unes pràctiques obligatòries,
sí,
en una administració.
Perquè la gent ho veiés per dins i se n'adonaria que hi ha molta gent amb molt bona voluntat que ha de lluitar contra un munt de paperassa, que vol canviar les coses però és molt difícil, has de mediar entre associacions de comerciants, peatons, associació de taxista, el que sigui, només per canviar una cosa molt mínima. Hi ha molta gent que ho fa això, diguéssim que és política per això, que ho fa gratis, perquè el 80% dels regidors a Espanya no cobren gens ni mica, o sigui, no cobren un salari, i fins i tot nosaltres pensem sempre en una barra de bar que això està tirat. O sigui, que això és molt fàcil. No, això jo, és que no tenen voluntat política. Home, jo vull recordar que havia un, si us en recordeu, un anunci d'un spot publicitari durant la campanya electoral que era la Ada Colau alcaldessa,
sí,
parlant amb la Ada Colau activista.
Sí.
I com parlaven els dos, no? I com es veu d'una manera diferent quan és a la institució que quan ets activista. Doncs als ciutadans li passa una mica el mateix. Li pedim moltes vegades als polítics coses que volen fer però que no és tan fàcil de fer.
És que a mi em van explicar una vegada un conseller,
sí,
va dir un conseller de cultura,
amb més senyes, em va dir, diu, és que no puc fer cap política perquè em trobo a dins de la conselleria que la mateixa administració m'impedeix fer allò que jo vull fer perquè em diu, no, ui, això no, perquè això ja està donat, perquè hi ha una llei que es va fer l'any no sé quan i això ja no es pot fer i això vostè haurà d'esperar 15 anys sí, per poder-ho fer. Sí. Pot ser que un mateix conseller no pugui fer la política que
bueno,
vol?
Bueno, hi ha uns frens interiors que és una qüestió pendent, que quan tu parles amb un polític o alguna persona que coneix com funciona per dins l'Estat, te diu el mateix. La gran reforma pendent que està encara és la reforma de l'administració. Perquè tenim uns problemes molt grossos perquè hi ha uns funcionaris que estan sobrepassats, no hi ha personal suficient, hi ha uns procediments que són molt lentos, i fixeu-vos quina paradoxa, no? Els ritmes mediàtics són cada vegada més ràpids. Són més ràpids, no? Els temes apareixen i desapareixen de l'agenda ràpidament. És tot molt urgent i demà ja no ens en recordem. Però, paradoxalment, les polítiques públiques tenen un ritme molt més lent. I, clar, entre expectatives i realitat, és on surt el desencant. És el que estem visquent ara.
La burocràcia pot frenar una iniciativa?
Clarament, sí. Hi ha un control de legalitat.
Està pensada per frenar una iniciativa?
També, perquè això també preveneix... això també atura la corrupció. És que això també és un mitjà per aturar problemes de corrupció o de nepotisme. O sigui que també té la seva raó de ser. El problema és que hi ha altres països que són molt més flexibles, però aquí encara tenim aquest model napoleònic, diguéssim, que és molt decimonònic, molt més rígid, i, insisteixo, hi ha molts de funcionaris que estan fent el que poden, però és que estan sobrepassats també. Per la
que la política interessa quan s'explica bé, com és el cas del Pablo Simón, es veu de seguida amb la quantitat de preguntes que ens estan arribant, que després les repassarem amb la Marta, perquè la gent té moltes preguntes al voltant de la política. Sí. I quan ho expliques bé o quan toques la tecla de l'interès, és evident que la gent li interessa. També per cert ens preguntaven de què esteu parlant. Doncs d'entendre la política, que és un llibre del Pablo Simón.
Sí, i ara que parlaves que tothom hauria de fer aquest servei obligatori per viure en primera persona com se sent estar dins del món de la política, tu en el llibre hi ha una cosa que m'agrada molt, i és que expliques, poses exemples en primera persona com si el lector fos el protagonista, explicant, per exemple, ets un ministre i has de tirar endavant una llei. Això, per exemple, per resumidament i fàcil, què es pot fer per tirar endavant una llei?
Bueno, és complicat, però la gent no se n'adona que dins del govern, i fins i tot encara que sigui un govern del mateix partit, hi ha molta negociació, i és molt complexa. I un ministre té una idea, i ha de fer una empenta, no?, d'aquesta idea. Ha d'arribar un projecte de llei, ha de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, que és el que controla tot, perquè diuen que els governs sempre són de coalició entre el Ministre d'Hisenda i la resta, perquè l'Hisenda no vol gastar gens i la resta volen gastar molt, no? Sempre passa el mateix. Això ho va dir Olof Palme, no? I aquesta lògica ha de portar després, convèncer al CAP i portar-lo al CAP, al Consell de Ministres, i després que s'aprovi al Parlament, i després desenvolupar els reglaments, i perquè els funcionaris l'han d'aplicar, i tot això porta molt de temps, i és molt difícil. Hi ha molts de ministres que volen deixar la seva impronta, però que no és tan fàcil de fer.
Però hi ha una cosa, o sigui, com a resum d'aquests primers minuts de conversa, és a dir, està clar que el que falla, com deies tu, és la rapidesa de l'administració. Si el diagnòstic és tan clar, pel que ens estàs explicant des de fa estona, no hi ha ningú que digui, va, arremenguem-nos, anem a canviar l'administració.
És complicat.
Anem a reduir burocràcia, fem-ho.
És complicat. Tots els governs arriben prometent una reforma de l'administració i una simplificació dels tràmits. Jo, lo de finestra única, ho he sentit des que tinc un ús de raó. I això no termina d'arribar, no? I després, els tràmits electrònics, que serà molt fàcil, doncs faci vostè el DNI electrònic i diga-m'hi que és accessible per a la gent de més de 50 anys, no?
Llavors,
bueno, i els de menys tampoc.
Però disculpa, llavors, és que jo arribo a la conclusió que no interessa, que és el que et deia abans, no interessa que l'administració sigui
ràpida. I és difícil. O sigui, les dues coses...
És difícil o no interessa? Què pesa més?
Les dues coses. Bueno, mira, tinc un amic que va dir una vegada que la millor manera d'acabar amb el tràfic de drogues seria legalitzar-les i que s'hagués de comprar droga per la web de Renfe. Perquè, clar, és tan difícil, fins i tot, algo tan senzill com agafar un bitllet de Renfe. Has de fer tant de coses i és tan inaccessible pel ciutadà que diria, s'extingiria el consum de drogues, no? O sigui que realment tenim una situació que és igual. És a dir, l'administració no és accessible. No tenim un codi únic. Fixeu-vos, els suecs tenen un únic número del DNI per tot, per Hisenda, per Seguretat Social, per identificació, clar, amb un simple...
Què m'estàs dient? Amb un sol número ho fas tot?
Tot. Clar, això simplifica molt les coses.
Home, que se simplifica.
Simplificaria molt, però clar, trencar amb això, hi ha unes inèrcies dins de l'administració, ja no et digui entre nivells de govern, sinó dins del mateix nivell de govern, que és molt difícil, no?, de trencar-ho. I jo crec que aquesta
però
és una...
Però es podria fer amb voluntat?
Bueno.
De dir, escolteu, s'ha acabat...
A partir d'ara...
S'han de reformar l'alerta,
Caïlà presidenta.
Dictador benevolent. Sí, sí. Això és perill.
Totes les administracions canviem. El número de DNI ha de servir
si
per
no,
tot.
Però és impossible entendre per què no s'ha fet. Si li estic reiterant la pregunta al Pablo. I em diu que és difícil.
És difícil. Hi ha moltes modificacions de llei, s'han de canviar molts de processos. Ja.
Hi ha un accés de funcionaris?
No.
No.
No, no tenim, les dades no diuen això. Tenim una mica menys dels funcionaris o de treballadors públics que hauríem de tenir. De fet, fixa't, avui per avui, la major taxa de temporalitat en la contractació està en el sector públic i no pas en el privat. Però és a dir, tenim molta més gent interina, subcontratada, de mestre, de metge, de... O sigui, d'això... que realment dins del sector privat.
Ara, però és que un funcionari, la gent no entén un funcionari, un mestre, un policia, la gent entén un funcionari, un senyor que està a les finestretes però i que arregla els papers.
Bueno, però el que treballa pel sector públic, en un principi, és un treballador públic, el que passa que pot ser funcionari o no.
Yeah.
I això s'ha de distingir també. Hi ha països que no tenen tant de funcionaris, tenen altres models, el nostre... va en aquesta direcció, però el problema és que nosaltres tenim molta temporalitat al sector públic i el problema és que, fixeu-vos, això és el que obliga moltes vegades a l'administració a externalitzar un servei. Us posaré un exemple, que és que si jo sóc membre d'una conselleria d'un ministeri i vull simplement posar un catering perquè he invitat uns periodistes a una roda de premsa, no puc fer-ho perquè el procés intern administratiu és tan difícil que finalment el que fas és, mira, externalitzo, contracto una empresa externa i que posin el catering ells, perquè és tan difícil el procediment intern que no tindré el catering a temps.
Però no tenia cap ni peu.
És que no tenia cap ni peu. Mira, ens escriu la Laura i ens diu, hola, jo dono fe. Era de les que em queixava. Ara sóc regidora d'un ajuntament petit des de les últimes eleccions. Tota la xarxa burocràtica és tediosa, impossible avançar a bon pas.
Tinc una altra pregunta. Aquests països on hi ha una democràcia, podríem dir-ne directa, basada en referèndums, mm-hmm. els hi va bé o no els hi va bé?
Bueno, és un complement que es fa servir a alguns països. No hi ha una relació directa entre tenir molts de referèndums i tenir una democràcia de més qualitat. Això és necessàriament
no?
Així.
No, no. Doncs mira què es diu, eh? Més referèndums, més participació...
No necessàriament. És que depèn molt de la decisió, perquè després l'administració d'un referèndum ho han de fer polítics. Us poso un exemple, el Brexit. Tu pots votar un Brexit i després ho han de gestionar polítics representants. Lo que s'ha de tenir és una combinació saludable entre una democràcia representativa i mitjans perquè la gent participi. Hi ha dos tipus de referèndums. Els referèndums que són de a dalt a baix, és a dir, un líder polític que diu, ara es votarà aquesta cosa. Normalment es fa per manipular, és a dir, normalment ningú posa un referèndum per perdre'l, o sigui que ho fan instrumentalitzat, i els que són de sota cap a dalt, és a dir, que surt de la societat civil perquè vol introduir temes, etc, que són més el model anglosaxó, el model suís, i això funciona molt millor perquè ajuda a que, mira, al meu barri volem fer no sé què cosa, doncs mira, fem un referèndum i ja està. Aquí a Espanya, o sigui, no es fa servir això perquè hi ha un article, que és l'article 92 de la Constitució, s'ha d'autoritzar, es va fer servir amb la OTAN, en el tractat de la Constitució Europea, però també a nivell local s'han donat oportunitats, per exemple, a la Fèria de Sevilla. Uh-huh. Perquè la Fèria de Sevilla volien canviar els dies de la fèria i clar, si tu vols generar una guerra civil a Sevilla, diu que canvies unilateralment els dies de la fèria. No és acceptable. O sigui que van fer un referèndum a l'alcalde precisament per curar-se en salut.
Un altre tòpic. Quan es diu un alcalde té més poder que un president d'una comunitat autònoma o un president d'Espanya, això és veritat?
No és necessàriament així. No, tenen marc competencials diferents, però per exemple, en termes de calés, els ajuntaments estan molt atats de peus i mans.
Sí?
Sí, i tant, no tenen una capacitat d'autonomia. De fet, el que es diu molt és que el gran problema que té l'estat espanyol és que no ha fet la descentralització a nivell local. És a dir, que els municipis estan molt atats i molt controlats per la Diputació, que per cert és un ente opac, o sigui que no sabem exactament com contracta la gent, tal i qual. No es parla mai, però algun dia hauríem de parlar molt més. I després les comunitats autònomes, que no han volgut mai el que els municipis siguin més forts o tinguin més contrapès per ells. Perquè, clar, si governa algú d'altre color polític, això no ens agrada gaire.
Què et sembla? Mana molt per Aragonès?
Bueno, és president de la comunitat autònoma i tant que mana, clar que sí. I
però molt?
Quin tant
bueno, que és molt, en comparació amb qui? Menys que, que Biden o més que... en comparació amb qui?
A veure si reformulo la pregunta. Té molta capacitat de govern?
Té capacitat de govern i tant que sí. Un president de la comunitat autònoma i tant que sí. I tant que sí. Sí.
Perquè de vegades...
Però quin tant per cent?
No, a
veure... En comparació amb qui?
De vegades es posa l'excusa... De Madrid. Ho dic perquè de vegades es posa l'excusa...
Madrid qui és?
D'Espanya.
El president d'Espanya.
és que el president d'Espanya, depenent del que parlem, si tu vols parlar, per exemple, de cultura, o si vols parlar d'educació, o si vols parlar de sanitat, Pere Aragonès té molt més competències i molt més marge de maniobra del que té Pedro Sánchez. Recordeu que els ministeris de cultura, de sanitat o d'educació, fins a cert punt posen lleis de bases, podem parlar si més o menys intrusives, però després, qui pot dissenyar un sistema diferent és Catalunya, i la prova és que vosaltres teniu aquí immersió lingüística, que és una cosa que al País Basc o a la Comunitat Valenciana no existeix. O sigui que algun marge de maniobra diferent per fer polítiques distintes sí que el teniu, és clar.
No, jo ho deia perquè moltes vegades aquí no es fan coses i es posa d'excusa a Madrid.
Bueno, però això és un clàssic, perquè l'estat de les autonomies està dissenyat per escurrir el bulto. És a dir...
aquest titular que has donat, explica'ns-ho bé, això.
Com? Bueno, estan les competències tan compartides moltes vegades. Les comunitats autònomes no tenen una autonomia financera tan plena com passa a altres sistemes que sí són molt més federalitzats, que això el que implica és que tu sempre tens un resquici per dir que si no has fet alguna cosa és perquè Madrid no vol, si és d'altre color polític, si no, no. O sigui, ara les comunitats del PP és perfecta per dir que tot el que no podem fer és culpa de Madrid, que és molt semblant el que passava aquí. Quan hi havia altres governs és diferent. Llavors el problema és que estem descentralitzats a mitges. O sigui que no està definit el sistema i això moltes vegades genera molta confusió a la gent, perquè la gent no sap exactament aquí culpar de les coses. O sigui, passa, per exemple, vosaltres ara tindreu en teoria rodalies. Bueno, ja veurem com se'n desenvolupa. Sí. Ja veurem com se'n desenvolupa. Però clar, si jo estic emprenyat amb el funcionament del transport públic a Madrid, per posar un exemple, si el metro va malament, he de votar en contra d'Ayuso. Però si el rodalies va malament, he de votar en contra del govern central, perquè té la competència.
Correcte.
Però la gent no ho sap. La gent està més clara. Jo vaig fer l'experiment a classe, amb els meus alumnes, perquè ara tenim uns problemes en rodalies també. O sigui, quan diuen que la polarització s'ha exportat i el procés s'ha exportat a Espanya, també han exportat els problemes en rodalies, perquè ara Madrid té el mateix problema, no? I ara jo les he preguntat, bueno, esteu emprenyats en rodalies que funcionen molt malament? Sí. De qui és la culpa? D'Ayuso. Segur? Segur? És d'Ayuso? No està, dudaven, estaven dividits i són gent de primer de carrera, o sigui que imagineu-vos un ciutadà que té un accés a la informació més limitat.
Bueno, és aquella senyora, no? Contra quién vamos?
La gent està emprenyada.
Està emprenyada però no sap amb qui. Bé, amb el Pablo Simón, a partir d'entender la política, hem fet un experiment que ara us explicarem. Aquest llibre, a banda de reflexionar sobre algunes de les coses que estem comentant, que són més filosòfiques, el llibre és molt més pràctic, el llibre explica coses que hauríem de saber
bàsiques.
Què és un indult i, per exemple, doncs, com es tramita una llei, les diferències entre el Senat i el Congrés, coses bàsiques que hauríem de saber. Llavors, l'Eulàlia ha anat a fer una excursió al carrer.
Exacte.
I ha preguntat a la gent si sap algun d'aquests conceptes bàsics. Prepareu-vos.
Versió RAC 1.
Me comunica que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Aquest Black Friday a Movistar, el nostre equip de campions no para ni un minut, perquè continuen ajudant a tothom a trobar cadascú el seu smartphone.
¡Lo vamos a patar!
I tant, perquè ara amb mi Movistar tens un Samsung Galaxy Z Flip 5 des de 5 euros al mes i estalvia fins a 968 euros. Et mereixes un Black Friday millor. Informa't al 1004 a les botigues o a Movistar.es.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa't a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Sabies que per cada grau que baixes la calefacció, la teva factura baixa un 8%? Per evitar que pugi la factura, procura mantenir la temperatura entre 19 i 21 graus. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
Aquest és el Mario, entrenant-ho com sempre. Té una mitjana de 20,6 punts, 5 rebots i 8 assistències. Crec que no em deixo res. Ah, sí, van cadira de rodes. Però això, a qui li importa? En l'esport, que el que importa, importi. Consell Superior d'Esports. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a IOA.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Després del seu èxit a Pedralbes, aquest Nadal torna a Barcelona l'experiència lumínica més impressionant. Natura encesa. I amb una nova edició, Origen. Descobreix l'univers dels primers éssers. Visita Natura encesa, Origen. Del 20 de novembre al 21 de gener.
Una experiència més sostenible amb la multienergia de Repsol. Entrades a naturaencesa.es.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Triar i estalviar va amb tu? Ara a Carrefour i Carrefour.es, el carbassó Carrefour per només un euro amb 19 al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Versió RAC 1 amb Marc Serri.
Atents a tot el que ens explica Pablo Simón d'aquesta manera apassionada, que és el que ens agrada, que ens motivi.
Exacte.
Tot
no
allò que...
No.
Ens encanta la teva manera d'explicar les coses i la prova és la quantitat de preguntes que estem rebent. En general, de política. Aquí no hem posat, no hem posat diguem-ne, de termes concrets, sinó que estem parlant en general de política i entendre-la millor gràcies al seu llibre amb un experiment que farem ara amb l'Eulàlia.
Doncs jo vaig baixar al carrer i... per preguntar a veure temes de política, per exemple, quina diferència hi ha Congrés i Senat, i termes que tu expliques molt bé en el teu llibre i de manera bastant fàcil. I el primer que he preguntat és si sabien qui era Salvador Illa. Atenció a les respostes.
Em sona. Sortia molt quan el Covid, no, aquest home?
Els del PSOE aquí a Catalunya. No et dic PSC, et dic PSOE.
Em sona, però ara no ho sabria. Estic a la lluna.
Ex-ministre de Cultura.
No és el president de... aquí, de Barcelona?
El del PSOE d'aquí.
Salvador Illa? No em sona.
Salvador, em sona molt, però no t'ho sabria dir, cada política...
Ara actualment és ministra, no?
Saps qui és Salvador Illa?
Qui?
Salvador Illa.
No.
I Pere Aragonès?
No.
Gràcies.
Jo li vaig dir a l'Eulàlia, dic que això ho hem de fer de la manera més transparent possible. És a dir, si hi ha gent que ho sap, ho deixarem, i si hi ha gent que no ho sap, doncs també ho deixarem. Què et ve al cap quan sents el que acabem d'escoltar?
Bueno, la gent...
Salvador Illa, estem parlant d'una persona... mediàtica,
també diré una cosa, si li poses la foto probablement la resposta seria diferent. O sigui que també moltes vegades quan tu planteges el nom i no poses també qui és, probablement molta gent diria em sona tal i qual, però sí que és cert que la gent moltes vegades, després la gent en termes polítics fa servir els que diem dreceres informatives, o sigui moltes vegades per orientar-se políticament tira de atajos en termes de quina ideologia tinc o qui és més proper a mi, quina afiliació tinc, i per això no necessites tampoc conèixer el líder, sinó més aviat tenir una identitat partidista, una identitat ideològica, i això fa servir o fa que el sistema més o menys funcioni, perquè realment el nostre sistema és un sistema de grans números, no? És com una desviació estadística. L'exemple que va posar Belén Barreiro va ser fantàstic. Va fer una enquesta en la que preguntava a la gent quina era la data d'aprovació de la Constitució. Havia un cachondo que dia 1812 i havia altra que dia 2020. Però després la gent, la majoria de la gent deia 76, 77, 78, 79, caiguda, tal, i si feies la mitjana, sortia exactament 1578. Sortia exactament, o sigui, en mitjana la gent, la llei dels grans números empantava, diguéssim, cap a la resposta correcta.
Teníem altres noms per preguntar, però si hi ha problemes amb Villa, no gosàvem preguntar segons què.
Exactament. Va, i un dels altres temes, ara, aquest mes, s'ha parlat molt de l'amnistia, i he sortit a preguntar a veure si sabien la diferència entre amnistia i indult.
Indult i amnistia, no tinc ni idea.
Bueno, una cosa és perdonar una cosa i l'altra és deixar-la passada.
Jo diria que amnistia seria deixar sense efecte algun... No, seria l'indult, no? Deixar sense efecte una sentència, no? I amnistia, ostres, pues ara m'has agafat.
Que l'indult és molt laic, quasi que no és res, i l'amnistia és molt àmplia i serveix molt millor.
L'indult és com un perdó que fan, o sigui, t'indulten d'algú que has fet, i l'amnistia pues, també és un perdó, però en aquest cas, que suposo que és per lo que tu preguntes, no sé la resposta, perquè és que per mi no han fet res.
A veure,
això ja és un curs avançat, això ja és avançat, perquè la distinció entre amnistia i indult no és senzilla, fins i tot els polítics moltes vegades fiquen la pota, no? Però fixeu-vos en una paradoxa, la majoria de la gent sí que opina sobre l'amnistia i els indults, encara que no sàpiguen exactament el que és. I per què opines sobre una cosa que no coneixes? En funció del que els teus estan dient sobre aquesta cosa. I això modifica, modula la posició que té la gent en funció de simpatia. Jo no sé, és com no sé, si vaig a un restaurant, jo no sé si és bo o dolent, però si el meu amic, que jo confio en el seu gust, m'ha dit que és bo, jo aniré i ho menjaré i ja està. I per això, encara que conceptes apareixin i polítiques apareixin en política i la gent no sàpiga exactament què és el que són, en funció de la posició que tenen els partits, si tu és de dretes, ja saps que els indults i l'amnistia no t'agrada.
No ens agrada.
No saps exactament què és, però no fa falta, perquè tu ja saps que no t'agrada. I si tu estàs en una posició més independentista, que probablement ja has parlat, ja saps perfectament que això és el que sí vols.
Ràpidament, la diferència?
Exacte.
Bueno, la diferència, evidentment, és que en un indult és una commutació de la pena, part de la pena o d'una part sobre un delicte que ha sigut jutjat, o sigui, que ja ha hagut un procés penal i després a Jesús o Barrabàs, o sigui, com a Setmana Santa, te indulto, i després l'amnistia realment el que suposa és que no ha existit aquest delicte, no desapareix del codi penal, o sigui, el delicte continua existint, però es considera que aquests fets no han tingut lloc. Sí. Es neteja, diguéssim, el teu historial. Borres les cookies d'internet, diguéssim.
S'ha entès perfectament. Hi ha hagut moltes amnisties a Espanya, a la història d'Espanya?
El del 77. Només tenim aquesta experiència. I, de fet, són lleis super excepcionals. Es fan servir quan tu tens una transició a la democràcia o has tingut un context de terrorisme com a Irlanda del Nord. Hi ha algun cas molt puntual, que és el de Portugal o França, però han sigut amnisties molt reduïdes. O sigui, que això és una cosa totalment nova. O sigui, jo que penso que és terra ignota. I per això hi ha tantes resistències també, perquè no se sap exactament com quin encaix jurídic tindrà, com es reaccionarà després la judicatura, etc.
Va, avancem.
Va, la llei d'amnistia passarà pel Congrés i després pel Senat. I llavors volien saber també si la gent sap quina diferència hi ha entre aquestes dues càmeres.
Bueno, el Congrés és on es fan tots els... Crec que és on estan tots els polítics, i el Senat crec que és més judicial, poder?
El Congrés són uns vividors i el Senat són uns xupòpteros.
El Congrés és on s'elaboren les lleis i el Senat s'aprova, no, algo així, no?
Pues claro que sé la diferència entre Congrés i Senat. En este caso, el Congreso es el que establece las leyes y el Senado es el que las convalida, el que las aprueba. Y luego vuelve otra vez al Congreso en caso de que sea desfavorable, como pasa en estos momentos, y viene Pedrín, pues el matado este va y dice, no, ahora se hace por decreto ley lo que yo diga. Y se acaba el rufián acompañando, claro. O sea, una pandilla matados acojonante. Pero el Senado debería ser como en la antigua Roma. El Senado tendría que tener la suficiente autoridad y sabiduría y respeto para que las personas que lo componen tuviesen mucho más peso del que tienen y que no todo pasase por la verdulería en la que se ha transformado el Congreso de los Diputados de esta mierda de país, incluida y por culpa de Cataluña.
Aquí se'ns ha barrejat una mica d'informació i opinió.
Havíem començat millor del que hem tingut.
Sí, realment devia dormir pla,
no? Bueno, no, perquè ha barrejat moltes coses. Fins i tot ha parlat després de decret llei, després hem anat a un senat romà, suposo que amb els patricis, no?, al romà, i ja hem tornat, bueno, els congressos i el senat són diferents. És cert que el senat en nostre sistema és de bicameralisme asimètric, o sigui, realment tenir una majoria al congrés és rellevant. El senat es vota una part, per altra part és una senadora amb designació autonòmica dels parlaments autonòmics. És una barreja estranya, jo sempre dic que el Senat realment estorba, o sigui, vull dir, estorba, pot bloquejar la llei durant 2 mesos màxim, i sempre recomano un bar que hi ha enfront, que té el millor caldo de tot Madrid, o sigui que si aneu a la plaça de la Marina, aprofiteu, i la biblioteca del Senat, que és molt maca, si teniu ocasió de visitar-la, però la resta dona el mateix.
I per què hi ha Senat si té tan poc poder?
Doncs perquè es fa ficar la Constitució, perquè clar, lo van deixar allir. En un principi no sabria si hauria autonomies o no, quan es va fer la Constitució, no sabria si se le reformaria després per fer un senat més a l'alemana amb representació dels estats federats o el que sigueix. I bueno, l'han deixat allà i ara mateix és un cementeri d'elefants, en realitat. O sigui, els senadors van allà però no tenen un paper rellevant.
Si un alumne t'ho posa això en un examen, li passa cementiri d'elefants?
No, o sigui, jo dic això a classe per provocar-los una mica, sí, i que no se me n'adormin, però ja saben que han d'explicar que és la càmera alta de segona lectura.
Càmera alta de segona lectura.
Efectivament, és la revisió de la llei, en teoria, però què és el que fan realment? Les esmenes que no volin que es fiquin al Congrés perquè no volin que es vegin, perquè els periodistes són al Congrés, no al Senat, doncs es passen al Senat.
Va... sí, fascinant aquesta explicació.
Però el Congrés després es pot revocar.
Ara sí, però abans no. Ah. Perquè abans tenia el mateix color polític. O sigui, que la negociació de dreceres d'últim moment es feia al Senat, si havia alguna cosa... Però clar, la modificació després havia de tornar al Congrés si era sèria, si no era sèria no és problemàtica, però bueno, en qualsevol cas es feia servir una mica més d'això. Això eren les antigues lleis d'acompanyament que han desaparegut també.
Com ens diu una de les nostres oients, al Senat són jubilats que paguem?
Bueno, a veure, el problema és que tenim una càmera que no sabem què fer amb ella. És a dir, clar, com que votem senadors i també enviem senadors autonòmics, però les atribucions que tenen són tan poques, no representen exactament a ningú, perquè clar, representen parlaments i províncies, però la província territorialment no té tampoc una entitat, per exemple aquí a Catalunya ningú, o sigui, si em diu vegueries o el que sigui, però províncies no tant, no? Llavors no sabem el que fer amb ells, llavors els partits el que fan allà és moltes vegades posar els polítics que no saben què fer, o si portar-los a llistes.
Una mica sí.
Ja, però el que hauríem de pensar més aviat és què fer amb ell, no? És a dir, si volem reformar-ho, volem suprimir-lo, si volem repensar-lo...
Una reforma de la Constitució passaria per treure el Senat?
Doncs es podria fer, però és que una reforma de la Constitució a Espanya
no
tingueu pressa.
No, les complicacions ja sé les que són. Sí, que és complicat.
Doncs és una d'aquestes coses que es podrien reformar, o sigui, si es podria reformar això, es podria reformar l'accés a l'autonomia, en un principi les autonomies ja estan fetes. S'hauria de reformar el procediment d'investidura, perquè no hagués bloqueig o repetició automàtica si no hi ha una investidura exitosa. Jo crec que se l'hauria de donar més poder al legislatiu, perquè som a un sistema molt més fragmentat, o sigui, que això s'hauria de repensar. Podria repensar fins i tot els drets fonamentals, no? O sigui, hi ha moltes coses que es podrien fer, però clar, això és què és el que implica? Que hi hauria d'haver un acord com mínim entre el PP i el PSOE. I clar, això, si és per fer una reforma al 2011 per el pagament del deute, no hi ha cap problema. Si ja estem parlant de coses més serioses, allà tot són...
Tu creus que una propera reforma de la Constitució, els que estem aquí, no la veurem?
Jo penso que és molt difícil, perquè fixeu-vos en una cosa...
Perquè això es diu sempre. No, això es fa una reforma de la Constitució i ja ho arreglarem.
Tampoc és una cosa màgica, però penseu una cosa. Una reforma simple, imagineu-vos que jo vull canviar una coma de la Constitució. Els requisits ja són severs, però si hi ha 35 diputats que ho volen, ha de fer obligatòriament un referèndum. No hi ha cosa que més por li doni ara mateix a un polític a l'Estat que fer un referèndum sobre qualsevol cosa. Per què? Perquè si es fa un referèndum sobre aquesta coma, tothom sap que la campanya electoral no aniria sobre aquesta coma, sinó sobre la Constitució en si mateixa. I se n'adonarien d'una ficció que no volen trencar, que és que ara mateix el suport de la Constitució a Girona no és el mateix que la que va tenir la Constitució de 1978 quan es va fer el referèndum. I volen continuar amb aquesta ficció, perquè en el fons tenim una fatiga de materials evident de la institucionalitat espanyola.
Carai, tu. Avui, escolta'm, estem assistint a una masterclass del Pablo Simón. Una altra, va.
Ara parlem de lleis. Quina diferència hi ha entre projecte de llei i proposta de llei?
Ah.
Projecte, algo que ja està com...
mastegat, no? I una proposta és una proposta, suposo.
Jo sé que una de les dues necessita el dictamen del Consell del Poder Judicial, no necessita el dictamen del, de l'abogacia de l'Estat o el que sigui, i l'altre no.
Entenc que és qui ho proposa. Penso que el projecte de llei ho proposa... no sé si als diputats, i a la proposta de llei em penso que és el govern o al Consell de Ministres, no ho sé.
El projecte de llei ja és... té que entrar ja a l'últim tràmit, i l'altre és previ.
El projecte és una cosa i la proposta és una altra.
Exacte. Això crec que és palmari. Això és palmari.
Bueno, però han anat malament algunes, eh? O sigui, projectes quan surt del govern i ha de fer uns requeriments, uns informes previs, i no s'ha de fer una votació prèvia per l'admissió a tràmit, o sigui, té prevalència, però proposta de llei és quan surt d'un grup parlamentari. I si surt d'un grup parlamentari, no requereix aquests informes, o sigui, no, el Consell d'Estat, etc., no s'ha de pronunciar sobre la proposta de llei de l'amnistia que va registrar el PSOE. Però s'ha de fer una votació en un ple del Congrés, que és dir, bueno, o acceptem la discussió o no l'acceptem. I si l'acceptem, ja passa a comissió, es tramita, etc.
Una última que tinc molta curiositat per sentir.
És a què es dedica el Tribunal Suprem?
Doncs seria l'última instància, no?, a nivell nacional, no?, en el tema legal.
No sé si fa les lleis o... No, dicta les lleis, no?, o alguna cosa així.
Jo suposo que el Tribunal Suprem és l'encarregat de dir si les coses són constitució, o sigui, si van contra la Constitució o no, de revisar, per dir-ho d'alguna manera.
Que en principi és el que manda, claro, el que decide el tema de la amnistía y todo lo demás, las leyes.
Me imagino gent com molt carca, però suposo que és quan s'han de deliberar doncs, temes molt més complicats o que han de passar que potser a les instàncies més bàsiques no arriba.
Sí, estan emmerdant tot perquè no vagi bé el tema de l'amnistia. Molt senzill.
Emmerdadors, no? Ha vingut a dir aquest senyor.
Bueno, als Estats Units se ven fusionat el Suprem i el Constitucional. Ho fa un mateix òrgan. Aquí els tenim separats. Tenim un Tribunal Constitucional que és escollit per tots els poders de l'Estat, Congrés, Senat, Govern i Consell General del Poder Judicial, que és el que diu la llei és constitucional o no, i després està el Suprem, que és, diguéssim, el màxim òrgan de la jurisdicció ordinària, no? Quan tu fas apel·lacions, doncs van subint l'escalafó, com que el sistema judicial és jeràrquic, acaben el Suprem i després ja pots anar a la justícia europea, si vols.
Doncs la conversa que hem mantingut amb el Pablo ha generat un munt de preguntes,
sí,
no les podem respondre totes,
no.
Però de manera sintètica, vale, potser fent, algunes sí, podem
algunes,
intentar.
Algunes. Per exemple, el José Luis Garcés diu: la representació a totes les institucions no és real, perquè els vots en blanc no tenen representació. Això implica que els polítics passen dels vots en blanc. Si aquest vot en blanc tingués representació, haurien de deixar uns escons buits. I ens diu: jo vull votar i que el meu vot, se suposa que és un vot en blanc, el que ell reivindica, tingui representació.
Si posem escons buits amb els vots en blancs, el que faríem és canviar els requeriments de majories. Però això no canviaria gens el sistema, perquè continuarien governant-se els mateixos. No canviaria gens.
No afectaria res,
no afectaria, perquè podrien aprovar les lleis, simplement que tindrien uns escons buits, i diu, vale, molt bé, allà tenim els escons buits, i ja està.
Obi Joan ens diu: una pregunta, per què hem de pagar durant més de 2 anys a qualsevol exministre que ja ha plegat? Vergonya.
Perquè tenen incompatibilitat, no poden tornar al seu sector. No podem tenir a la gent que és molt bona d'un sector determinat i voler uns polítics que siguin fantàstics i després dir-les, no, és que ara no pots tornar al teu sector, home, t'hem de pagar fins que tu puguis reincorporar-te després, perquè ara tens una incompatibilitat, tu tens una agenda que és molt valuosa per moltes empreses. Mm-hmm. T'hem de deixar una mica d'espai perquè puguis.
Però llavors arriben les portes giratòries
I això es pot discutir, però no es pot tenir tot. Ja. O sigui, o volem polítics bons amb incompatibilitats, o volem polítics que no tinguin cap vinculació, i llavors vostè acostumes a que no vinguin els mitjans a política.
De fet, ara que parlem de polítics i de la preparació que han de tenir els polítics, el GEP diu: potser també seria necessari que abans que es dediquin a la política hagin treballat a l'empresa privada. Tenim massa polítics que van entrar de ben petits i es jubilen sense haver treballat fora de la política.
Doncs mira, en política tenim dos perfils diferents. Tenim funcionaris de partits, que és com l'exemple que donava, o partits de funcionaris. Els que poden fer política realment a Espanya són funcionaris, perquè poden tornar al seu lloc de treball si fracassen. El problema és que un petit empresari, un treballador ordinari, ho té molt més difícil. O sigui, el que hem de mirar és a la nostra composició de la política. Jo vull que hi hagi de tot, i és un problemàtic que no tinguin també una representació de gent que vingui de l'empresa, del món cultural, etc. Tenim molt de jurista, i això té també una sèrie de peatges.
El Frederic diu: al meu poble, des del món de l'associacionisme, tenim la sensació que qui mana són els tècnics municipals. Diu: han passat tots els colors de partits, els regidors ens diuen que sí a tot, i quan anem a parlar amb els tècnics de cada àmbit, sempre trobem negatives. Aquests tècnics porten molts anys al càrrec. És possible que els tècnics manin més o siguin l'escut dels regidors per quedar bé ells, els regidors, amb els ciutadans?
És que les dues respostes són compatibles i és una pregunta molt bona, perquè realment el polític, quan no vol fer una cosa, diu: és que els tècnics no me lo permeteixen, però després també podem els tècnics tenen un poder molt important, i això també moltes vegades és problemàtic quan vols canviar les coses.
I el Josep Andreu Castells diu: parlem de la Diputació, tenen pasta infinita i no tenen competències clares, és una repartidora pels amiguetes.
A mi el que m'agradaria de les Diputacions és que hi hagi dos condicions que no se n'adonen ara mateix. Primer, transparència. És molt difícil tenir dades sobre com funcionen moltes diputacions a Espanya. I segon, oia, els bascos voten les seves diputacions, perquè jo no puc votar directament a la meva diputació i s'ha de triar després en funció dels resultats de les municipals.
Carai, tu. Doncs això i més a Entender la Política, una guia per a novates del Pablo Simón, que per cert demà presentes el llibre a Barcelona amb el Marc Giró,
sí,
no?
Sí, que guai, molta il·lusió.
Doncs mira, li hem dit al Marc que vingués un moment. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm una cosa, no he tingut temps de llegir-me el llibre, perquè és que vaig molt liar, que si els gossos, que si la ràdio, que si la tele,
m'adona l'onda. No te l'has llegit,
no me l'he pogut llegir. Home, doncs mira, home, no. A mi amb el guió, tu. A mi amb el guió, em dius el que tu vols.